Deixeu-me fer una presentació molt ràpida, seran 3 minuts, 4 minuts. Encara que només sigui per donar temps a Manolo Borja, que es vagi acondicionant, primer donar-vos les gràcies per ser aquí, benvinguts, i sobretot per transmetre-us la nostra alegria perquè puguem fer aquesta jornada inaugural avui de la 10a edició del Màster de Comunicació i Crítica d'Art, que són 10 anys, que ens omplen de felicitat, d'alegria i de satisfacció d'una història que ara comença fa bastant temps i que hem volgut que aquesta jornada inaugural en fos d'alguna manera una mica una mostra del millor que tenim per oferir, amb dos de les persones que per a nosaltres han estat de referència absoluta i indiscutible en l'àmbit de l'art i en l'àmbit de la comunicació, com són Manolo Borja Villel i Mònica Terribas. Tots dos van ser professors del màster abans de ser el que són ara, cosa que no és evidentment cap mèrit del màster, més que per haver tingut l'encert de ja quan Manolo Borja era i estava al capdavant del MACBA a Barcelona, convidar-lo a que ens vingués a presentar aquí, com va fer en dues ocasions, les línies mestres d'aquell projecte que ja va fer història i que ha quedat enrere per, entenc, plantejar-nos algunes altres qüestions que avui ens plantejarà. 10 anys només és possible per una enorme suma de grans complicitats que en un minut us volia constatar aquí. Una per un nucli dur de professors del màster que pertany a l'UDG, fonamentalment la Pepa Balsac, la Dolors Vidal, la Lluïsa Feixedes i la Maria Requesens, el nucli de teoria i crítica, teoria i art contemporani, amb la complicitat d'altres professors d'aquesta universitat que des de començament hi van donar suport, des d'altres màsters fins al rectorat, fins a les coordinacions, fins als diferents deganats, i moltes complicitats acadèmiques i professionals que des del començament s'hi van sumar i que van permetre que durant aquests 10 anys el màster acabés estrenant una xarxa de referències i de complicitats que va molt més enllà de la relació puntual amb cada una de les persones amb les que hi hem tingut relació. Coincidències del temps o del moment històric fan que els 3 màxims responsables culturals a nivell estatal, espanyol, nacional català i local gironí, tots 3 hagin estat o siguin professors del màster. L'un, el ministre de Cultura, ara, César Antonio Molina, professor del màster quan no era, evidentment, quan no era ministre, sinó director del Círculo de Bellas Artes, i que a més va dedicar un conte sense qualificatius, un conte d'un dels relats breus d'un llibre seu que es titula Fuga de l'amor i que el conte es diu Amar lo que no existe, dedicat precisament a la seva experiència com a professor del màster de Comunicació i Crítica d'Art. L'altre, el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserres, també professor d'aquest màster, i la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Girona, que és Lluïsa Feixedes, també professora d'aquest màster. Hem disposat de moltes més complicitats, com són dels estudiants que durant tots aquests anys s'han anat inscrivint, fent els cursos i mantenint molta relació fins i tot després d'haver acabat els cursos. M'alegra enormement veure les cares d'alguns exestudiants, alguns dels quals ja fa uns anys que van acabar el màster. Avui tenim estudiants del màster escampats treballant d'Estats Units, Mèxic, pràcticament tot Latinoamèrica, bona part d'Europa i fins a una persona que està treballant a Síria. I finalment, l'última complicitat que volia ressaltar, d'això que anomenem societat civil, sectors professionals vinculats a l'àmbit del màster, sense els quals també no hauria estat possible aquests 10 anys de desplegament, d'una cosa que per a molts ens és essencial, que és la relació de la universitat amb el món laboral, el món del treball, la vida, allò que hi ha un cop s'acaba la llicenciatura, i que ha permès que amb més d'un centenar d'empreses, de fundacions, galeries i museus, els estudiants puguin, departaments de cultura, puguin fer pràctiques. I sobretot volia ressaltar 4 d'aquestes entitats que més enllà de simples convenis de pràctiques han signat amb nosaltres convenis de col·laboració que han permès que un de cada 4 estudiants del màster, que està dins ràpid, un 25%, pugui fer els estudis del màster sense haver de pagar matrícula gràcies a aquestes institucions que han atorgat beques d'estudis i que són, i les voldria esmentar, la Fundació Caixa de Girona, representants dels quals avui ens acompanyen, l'Arcadi Calçada, la Fina Soto i la Rosa Gil, que crec que no l'he vista, però que també hi és. Sí que hi és, ara la veig. La Fundació Vilacases de Barcelona, l'Espai Geró de l'Ajuntament d'Olot i el Museu de l'Empordà, que hi ha l'Anna Capella i l'aquí també, posant-hi noms a totes aquestes persones, els hi volia agrair. Tanco ja i dono les gràcies a Manuel Borja Villel, no cal cap presentació, actual director del Museu Nacional Centre d'Art, les he dit totes, Reina Sofia. Després d'haver estat, com sabeu, durant 10 anys director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, anava a posar algun qualificatiu d'aquesta aventura que van representar els 10 anys de l'etapa de Manolo Borja en el MACBA, i després d'haver estat, que va ser el seu primer, la seva experiència professional a Barcelona, director de la Fundació Tàpies, pràcticament també durant 10 anys, van ser 8 o 9 anys. Per a nosaltres és un orgull, un plaer, un honor i una immensa alegria que estigui avui aquí. Simplement te volíem donar les gràcies. Per a nosaltres també és una forma de felicitar-te per la direcció del Reina Sofia, que ara pràcticament compleix la seva tarta el meu primer any, no? O sigui que moltes gràcies. Ens ha proposat com a títol de la conferència un títol combatiu, que remet a 1902, i al qual segurament hi donarà referència, i que és què fer. No poso nota peu de pàgina al títol, perquè segurament serà el que tu plantejaràs. Moltes gràcies, Manolo.
Gràcies a vosaltres. I sí, de fet, per mi és un plaer i un honor estar ací, perquè no sé si n'hi haurà, jo vaig donar dos xerrades ací ja, i els que, no sé si n'hi ha algun que repeteixen, però les diapositives són les mateixes. Això no vol dir que repetisca la mateixa xerra, això vol dir dos coses. Vol dir que n'hi ha una sèrie d'artistes claus que per a mi continuen sent claus 20 anys després. Ara sí, sí, sí. N'hi ha una sèrie d'artistes que eren claus per a mi fa 20 anys i continuen sent-los, això plus de crear noves col·leccions. Els museus han estat tal vegada massa en els últims anys preocupats en fer, en expandir-se, en fer noves sales, perquè tenien més visitants. I quan fer noves sales perquè tenien més visitants, necessitaven tindre més visitants per omplir les noves sales, per tindre nous diners, per continuar ampliant. I al final tot allò originari, totes aquelles idees que van sortir dels primers museus, que tenien que veure en educació, que tenien que veure en coneixement, que tenien que veure en l'experiència, tot això ha anat desapareixent i a poc a poc els museus s'han convertit en llocs on l'experiència estètica és substituïda per una experiència merament d'intercanvi, on l'antagonisme és substituït per el consens i on bàsicament els directors, els entre cometes intel·lectuals, els coneixedors del món de l'art, els amants del món de l'art, han sigut substituïts per managers, per gestors en el sentit negatiu de la paraula, si és que té un sentit negatiu, però en el sentit, diguem, menys clàssic de la paraula. I crec que això és un problema, crec que estem en una època on justament tot això està entrant en crisi. N'hi ha un model de museus que no s'aguanta. La prova és que alguns museus americans, com per exemple el MoCA de Los Angeles, literalment va fer quiebra, literalment va estar a punt de perdre les seues funcions, i crec que justament en aquests moments, igual que el Museu d'Art Modern per antonomàcia, que és el MoMA, se va fundar justament quan es començava la Gran Depressió, possiblement és el moment de repensar, és el moment de dependre de tot això i pensar que se poden fer les coses des d'un altre punt de vista. Entonces, dit això, quins models de museu, quins models tenim per a poder treballar? Bàsicament, fins ara, i aquesta és la part de la conferència que diguem més antiga i per tant anem molt molt rapidet, sempre ha sigut, diguem, més fàcil dir lo que no volies fer que dir què vols fer. Estar els dos models que n'hi havia de museu, estaven per una banda representats per el museu clàssic, el museu d'art modern, i per una altra banda per el que podien denominar el fenomen del museu postmodern, per utilitzar esta paraula. Els dos termes s'utilitzen com a categories merament històriques, merament representant a dos moments del desenvolupament del treball i del capital. Però què és un museu? Si tingueren que simplificar què és un museu bàsicament seria com un triangle on hi ha tres aspectes: per una banda les històries que se conten, per una altra banda la gent, el públic al qual se dirigeixen aquestes històries, i després les estructures d'intermediació, com quin pont s'estableix entre els autors i els espectadors. En el museu clàssic, en el museu modern, en el museu representat pel MoMA, sobretot el MoMA dels anys 40 i dels anys 50, la història que se contava era una història lineal, homogènia, universalista, una història psicologizante, una història excluent, una història on no hi havia separació entre el pensament i l'habla. Se suposava que el museu tenia que representar veritats essencials, veritats universals, i per tant tot el que fora discurs era un element que n'hi havia que traure i n'hi havia que, diguem, experimentar les obres directament, sense res de discurs, res de palla, perquè tot el que fora discurs era considerat literari, era considerat narratiu i per tant era un anatema. En esta estructura, òbviament, l'element que millor s'adaptava a esta estructura era el cub blanc, era el suposat espai blanc, neutre, un espai que d'algun modo suprimera tot allò que de real té un edifici. I després, òbviament, el públic al qual se dirigia este museu és un públic universal, és un públic que és quasi un ent ontològic més que un ser real. Òbviament, tot això que se va desenvolupar durant els anys 40-50 va entrar en crisi a partir dels 60, a partir de pensadors com Foucault, a partir de, però sobretot a partir dels mateixos artistes que tenien que formar part d'aquest museu, com ara Hans Hacke, Brotars, Ligia Clark, Boticco, estos artistes que dic que crec que han sigut claus per entendre un canvi de paradigma. I és que la idea del museu com algo fora del discurs no té sentit. És com si poguérem pensar que pogueren hi haver un llenguatge que fora prelingüístic, que fora, estiguera fora del llenguatge. Això ja el va mostrar Brotars quan en el 72 va fer aquesta exposició que veu així darrere, que era una exposició, una manifestació del seu Museu de les Àguiles, on agafava tota una sèrie d'obres que n'hi havia de tot, des de espills, miralls, botelles, quadros, etc., i tot tenia un element en comú que era l'àguila. Per tant, i a més n'hi havia un altre element que era una etiqueta on ficava això no és una obra, no és una obra d'art. I per tant, què tenien en comú totes aquestes obres? L'únic que tenien en comú aquestes obres era que no tenien res en comú. Era el fet arbitrari, el fet merament extern de que totes tenien aquest element de l'àguila. I aquest element de l'àguila era el que feia que no foren una obra d'art. La obra d'art la determinava d'algun modo per l'artista, per l'autor. Per tant, unint dos aspectes, uno de Duchamp, que és la idea del ready-made, la idea de que l'autor, simplement escollint una obra o ficant-la en un context determinat, pot transformar un objecte d'objecte a obra d'art, i una altra cosa que és Magritte, i és que òbviament tota obra d'art és una representació, és una construcció, demostrava d'algun modo, creava este museu imaginari que d'algun modo estava en antítesis, era antitètic al museu d'art modern. Per una altra banda, el Museu d'Art Modern era, com dia, no només se tractava d'amagar aquest discurs, sinó que també tractava d'amagar les mateixes parets, la mateixa estructura del propi museu. Alguns artistes com Hans Hacke se van encarregar de criticar tot això, de mostrar que era impossible. En aquest cas, el que veus són, és el fragment d'una obra. La obra consistia en tota una sèrie d'imatges d'una sèrie de cases que eren més de 30 peces que tenien dos parts, una part que era la fotografia i baix, això no se veu en la diapositiva, baix era l'historial de les propietats dels propietaris d'aquestes cases i acabava sempre l'últim propietari era el mateix, que era Sapolsky. Con lo cual, esta era una peça del 71 que ell tenia que haver mostrat en el Guggenheim. En l'època estava Ton Messer, Ton Messer va censurar esta peça. La leyenda diu que va censurar la peça perquè Sapolsky, en teoria, era patró del Guggenheim i, òbviament, quedava molt lleig que un patró del Guggenheim, que en teoria apoyava tot el que fora les arts, tot el que fora diguem, el benestar de la gent, però una altra banda tenia una sèrie de propietats en el Lower East Side de Nova York que estaven totes en unes condicions terribles i per tant era una persona que estava especulant en un element essencial de la gent com és la vivienda. Però lo curiós, i esta leyenda s'ha anat, esta idea s'ha anat perpetuant en un llibre d'història darrere un altre, però la veritat és que Sapolsky no era patró del Guggenheim i el que li preocupava a Messer no era precisament una possible censura ni a Hacke, de fet, ni un fet de que se demostrasse una certa dualitat en el patronat del Guggenheim, sinó que el que li preocupava a Messer, el que no acceptava, era el que una obra fora factual, el que una obra no tinguera un element entre cometes alegòric, entre cometes més poètic, sinó que fora un element, un fet. I ahir el que n'hi havia era un fet. El que n'hi havia era una sèrie de propietats que tenien un propietari. I això, per Messer, no era absolutament art. Per tant, no podia entrar al museu. De fet, el que feia Hacke, i això ho feia ja en anterioritat, en una peça del 66-67, que era un cub que és el cub que d'algun modo mos recorda als espais blancs, als espais dels museus, a l'espai transparent, a aquest espai que no amaga res, però en este cas, aquest espai que no amaga res, el que feia a través de la condensació la peça consistís en dos parts, en un cub aparentment transparent, en un cub a través del qual se veu i després aigua que està a una temperatura distinta a la temperatura exterior, con lo qual se condensa i per tant d'algun modo el que demostrava Hacke era que els espais de les galeries no són en absolut neutres, sinó que pel contrari són espais que estan diguem condensats en un significat molt molt determinat. De fet, quan en el 74 s'ampliava el MoMA, William Rubin, que ja deia que l'espai, que quan es començaven a aparèixer aquest tipus d'artistes, quan es començaven els museus a estar interessats per aquest tipus d'artistes, deia que l'espai del museu no podia ser indefinidament expandible, que l'espai del museu ja estava fet i determinat en un moment concret i per tant hi havia coses que no tenien sentit que entrassen dins del museu, con lo qual se mostrava un poc aquestes contradiccions, se mostraven aquestes contradiccions perquè a més el tipus de museu que William Rubin defensava era un museu que tenia l'antic MoMA, tenia uns sostres baixets, tenia unes determinades, que ells parlaven sempre que unes determinades, unes dimensions molt concretes, que eren molt domèstiques i que d'algun modo reflejava les dimensions de la casa burguesa. Una casa que estava feta cap a un determinat tipus de pintura, com són els Pollocks, els Rothko, etcètera, etcètera, que tampoc són tan grans, però en aquestes cases tenien unes dimensions aparentment extraordinàries. Per cert, el MoMA, quan ha passat, diguem, d'aquest model modern a l'altre model postmodern, on els halls deixen de tindre aquest caràcter domèstic i acaben sent aquests espais ja corporatius, aquestes grans obres, entre cometes, grans obres de Pollock, de, inclús de Monet, etcètera, etcètera, pareixen molt, molt petites, perden absolutament tota la seva dimensió original. I del mateix modo, com entrar en un museu una peça de Boditsko, que és un homeless vehicle, que és un vehicle per a la gent que no té carrer, però és un vehicle que no està dissenyat per a millorar, diguem, una vida estàndard, sinó que al contrari, està feta perquè els, no perquè els homeless diguem, puguin entrar en una societat determinada, sinó perquè els homeless puguin reclamar els carrers, perquè els homeless puguen reclamar el seu dret a ser homeless, el seu dret a ser nòmades, el seu dret a poder estar pel carrer. Com s'exposa un event dins dels museus que estan fets per exposar objectes? I ja l'extrem seria Ligia Clark, que va partir d'objectes neoconcrets, d'objectes que tenen que veure en la pintura, que tenen que veure en l'escultura més o menys tradicional, i va acabant fent teràpia, una teràpia que d'algun modo horroritzava els i horroritza als psiquiatres tradicionals i no tan tradicionals, perquè en el fons té molt poc que veure en la psiquiatria, i igual que té molt poc que veure en l'art tradicional, té que veure en l'experiència, una experiència que és individualitzada, una experiència que té que veure en la relació entre l'autor i l'espectador. Això, òbviament, en un museu tradicional és absolutament impossible de reflexar. Per tant, ja dic, aquest model quedava absolutament obsolet, inclús, i ja no sols tant pels teòrics, sinó inclús en els, pels propis artistes que en teoria tenia que albergar. En contrapartida a això, s'ha anat desenvolupant, sobretot en les últimes dècades, un altre model de museu, un model de museu que no és exclusiu, sinó que al contrari és inclusiu. Un museu on, si abans estava prohibit que inclús elements que pertanyien a gèneres artístics, sigui fotografia, sigui pintura, no podien estar junts, la fotografia tenia que ser fotogràfica, la pintura fotogràfica, ara és tot absolutament el contrari. Si abans Atxe i Cézanne, per exemple, no podien estar junts, ara Rineke, Dijkstra i Matisse, per exemple, o Cézanne, que no tenen res que veure, que tenen simplement coincidències formals, no sols poden estar junts, sinó que molt sovint els veiem que estan junts. És un model que passa del separar, que passa de tindre una història lineal a tindre una història on tot val. Però aquesta història on tot val continua sent, en el fons, tan homogènia, tan tancada com l'altra. Simplement, si abans era la línia discursiva que se negava a ella mateixa, que pretendia que no hi havia discurs, la que excluïa un altre tipus de discurs, ara és el gran contenedor que d'algun modo anul·la els discursos. Al ficar dos coses com Rineke, Dijkstra i Cézanne, que no tenen res que veure junts, el que fem és anul·lar precisament la diferència. Si abans s'anul·lava simplement no permetint-la, ara s'anul·la acceptant-la. I de fet estem en una posició més perversa, en la qual la diferència queda absolutament anul·lada a base de pensar que se permetís. De fet, és molt interessant i molt curiós comparar dos llibres. Uno és el 1984 de Orwell i un altre és Kingdom Come de J.G. Ballard. En Orwell, si vos recordeu, en les primeres pàgines teniu al protagonista que de repent agafa una llibreta i es comença a escriure en la llibreta amagat de la càmera que l'està veient, perquè en una societat autoritària moderna o modernista, en una societat autoritària tradicional, l'art, l'avantguarda, per el fet de ser avantguarda, per el ser el fet de poder trencar, diguem, aquest element excloent de cohesió, és considerat, pot ser considerat un crim. De fet, el protagonista d'Orwell pot anar a la presó professor pot inclús morir si se descobrís, pot ser condemnat a la mort si se descobrís que està escrivint, que està fent una activitat il·legítima. En el cas de Kingdom Come, que com sabeu és una novel·la que ocorreix en les afores de Londres, prop de Heathrow, prop d'un centre comercial, on se genera també una societat autoritària, però una societat autoritària que és molt distinta, on l'autoritarisme no és un autoritarisme que ve des de fora, que està imposat i, per tant, qualsevol activitat cultural, artística, pot ser considerada un element de revolta, un element condemnat. En aquest cas, l'autoritarisme és autoinfligit, és l'autoritarisme dels que trenen plaer per comprar, on l'intercanvi comercial ha absorbit tot tipus d'intercanvi, on el subjecte polític queda, desapareix i queda absorbit en un consumidor, on no n'hi ha antagonisme, no n'hi ha possibilitat de diferenciar perquè el consens és absolut i és, com dic, és autoinfligit, i on les relacions deixen de ser relacions socials, deixen de ser relacions polítiques i són merament relacions comercials. I en aquest cas, de fet, n'hi ha un protagonista de la novel·la que se suposa que és la figura, diguem, autoritària d'aquest centre comercial, que no per casualitat és un actor mediocre, és el que d'algun modo feia els missatges publicitaris en el centre comercial, i en un moment en el qual li pregunten com és que no n'hi ha censura, i ell se queda molt sorprès i que al final contesta: per què té que n'hi haver censura si no n'hi ha res que dir? I per tant és molt significatiu d'aquest altre moment en el qual ens trobem, i és un moment on d'algun modo el que domina és la banalitat, una banalitat planificada, una banalitat que està en relació en una ciutat on tot absolutament se consumís, salvo òbviament algunes excepcions. Per tant, en aquest triangle del qual vos parlava, l'element d'esta història lineal ha quedat substituït per un element que té que veure en una pluralitat d'històries, en aquest element, en aquest aspecte multiculturalista, on ja no parlem del white cube, tot és possible. Podeu veure, tots estem acostumbrats a veure exposicions on, de fet, les exposicions tenen molt que veure, i cada vegada n'hi ha menys diferència entre una exposició i una fira. No sé, heu tingut l'experiència d'anar a Miami i Basel. En Miami i Basel, al mateix temps de Miami i Basel, molts col·leccionistes privats obrin les seues col·leccions, i les seues col·leccions tenen artistes radicals, tenen artistes de contingut suposadament d'esquerres, tenen artistes de contingut social, però estan tots disposats literalment com si fos una fira. Estan tots disposats sense ningun aspecte discursiu, perquè no és necessari ja el discurs, on l'important és que si el valor siga valor econòmic o siga valor de prestigi, siga valor de nom, i per tant cada vegada més n'hi ha una menor diferència entre el que és l'espai públic i l'espai privat. L'espai privat, l'espai públic se transforma en un espai privat, i on lo important és merament l'estructura de poder, i on l'important és merament l'element d'intercanvi. Per consegüent, en aquesta estructura, l'important ja no deixa de ser, ja no és el cànon, l'important ja no és el Pollock, l'important ja no és aquesta estructura on Pollock era important, on Picasso era important, i en canvi, els que no entraven en aquesta línia siguen Barradas, per exemple, per mencionar un cas catalano-madrileny, els que han tingut una línia, o Gego, o Palazuelo, o Ligia Clark, són considerats irrelevants, hasta que són rellevants per part del mercat. Per exemple, Ligia Clark fa relativament poc, fa 20 anys darrere, era totalment desconeguda. No només era desconeguda, era considerada una artista 60s, una artista derivativa de moltes coses que se feien abans ja en Estats Units. Avui en dia és tot el contrari. Avui en dia no n'hi ha ninguna exposició americana o anglosajona que no se precie o que no siga tal si no té una Ligia Clark. Però tot, Ligia Clark no està ahí en tant en quant conta una nova història, no està ahí en tant en quant és capaç de crear una altra narrativa, no està en tant en quant és capaç de crear una interpel·lació, sinó està ahí en tant en quant ratifica a nivell d'etiqueta, a nivell de mercat, a nivell de mercancia un producte. Ja dic, en aquest sentit n'hi ha molt poca separació entre el que és l'esfera privada i l'esfera pública. En aquest sentit també és, no és casualitat, en aquest sentit té raó de ser que el director de museu deixa de ser un gran conservador, deixa de ser un gran intel·lectual, encara que fora conservador, deixa de ser un gran historiador com era, per exemple, William Rubin, o un gran visionari com era Alfred Schwarz, deixen de desapareguen els Avi Barbus, desapareguen els Karl Einstein i es comencen a transformar-se en un altre tipus de figures, en gent que té més que veure en el fundraising, en gent que té veure que fa més que té més dinars que llibres o articles per llegir, gent en els quals la implicació social i política és absolutament inexistent. Nosaltres tenim ara una exposició de Karl Einstein en el Reina i és curiós que Karl Einstein, que és este gran historiador, com sabeu, de principis de segle, va decidir vindre per raons absolutament lògiques en el que estava fent i estava escrivint a la, com a voluntari a la guerra civil espanyola en el grup de Durruti, precisament als 50 anys. 50 anys dels anys 30 és possiblement com 65 o 70 anys avui. M'agradaria saber quants d'estos directors de museus, quants d'estos escriptors avui en dia serien capaços de fer algo paregut. Per tant, sí que n'hi ha un model intel·lectual, sí que n'hi ha un model que ha desaparegut. N'hi ha un model que desapareix, que nega el mateix que negava la modernitat, però des d'un modo, o el modernisme, però des d'un modo més pervers. Si el modernisme negava que l'obra d'art, que les relacions entre que el museu, que les relacions entre obres d'art, que les relacions que s'estableix i les pràctiques artístiques són discursives, si negava que la societat crea unes estructures on se van ordenant, se van categoritzant allò que és veritat i allò que és fals, allò que és raó i allò que és una locura, que a través dels comentaris, a través de la noció d'autor, a través d'una sèrie de coses se va conduint el coneixement de modo que la capacitat, l'apertura del text queda molt, molt reduïda. Avui en dia això ocorreix, però està ocorrint d'un modo, ja dic, més pervers, perquè està ocorrint sent absorbit per aquest element de mercat que nega tota possibilitat antagònica. I ja per suposat, per acabar el triangle, ja no parlem d'este públic encara que fora universal, este públic general, sinó que parlem d'audiències. Tots estem obsessionats per saber quants visitants van al museu, però sense saber què se porten estos visitants, com poden canviar estos visitants, com poden canviar, com s'interrelacionen estos visitants. De fet, ara que des que estic aquí en Madrid he descobert que n'hi ha una categoria que se diu el turismo de Leganya, que és el japonès de Leganya, que són japonesos quasi tots, que són japonesos que els agafen en l'aeroport, es porten al Prado, però literalment del Prado els porten a Vol Guernica i del Guernica els porten una altra vegada a l'autobús per anar a Bilbao, a l'autobús, a l'aeroport. M'agradaria saber realment fins a què punt aquest tipus d'experiència, això té que veure en el coneixement, òbviament sol és que veure en el consum i en una espècie d'intercanvi merament comercial i turístic. En aquesta situació Què faré? És una peça de Mario Merz i no és casual. Ahir passem de 1902 al 67-68 i no és casualitat, perquè estem parlant de Mario Merz, però estem parlant també de Pasolini, estem parlant d'una societat on, diguem, els extrems d'absorció, la capacitat de llibertat que tenim en una societat com l'actual és tan poca que possiblement tenim que canviar les estratègies polítiques i les estratègies culturals i possiblement tenim que pensar en nous models culturals que a la vegada són nous models, poden ser nous models de relació i per tant poden ser nous models polítics. Per què? Perquè estem en una època on el treball cognitiu, on el coneixement té una central en una centralitat en l'economia. Això el diu Paulo Virno, això ho diu, òbviament, el diu molta gent. On el coneixement és informació. En aquesta època, on el coneixement és informació, precisament l'art, per tot el que té de no curricular, per tot el que té d'un altre tipus d'educació, justament pot tindre un element de centralitat, un element de llibertat que possiblement poques altres disciplines puguen tindre. I en aquest sentit, l'inventar nous models, noves formes de relació artística, de pràctica artística, poden implicar, deuen d'implicar, nous modes de relació i, per tant, nous modes polítics. I és en aquest sentit en el qual el que faré de Mario Merz referia moltíssim a una idea de Pasolini, i era que en una època com l'actual, en una època on la capacitat de trencament en el sentit de les vanguardies històriques és pràcticament impossible, és possiblement necessari una espècie de ruptura cap a dins, més que una ruptura cap a fora. De fet, Mario Merz té aquest iglú, que és un iglú que té la famosa frase del general de Vietnam del Nord, Giap, on se parlava d'un dia que quan més metros o més distància conquistes, menys força tens. I per tant, possiblement estem en una època on no és tan important conquistar molts metros, sinó que és més important conquistar en intensitat. Per tant, és una època on precisament els enemics dels museus siguen totes aquestes famoses ampliacions, els enemics dels museus siguen aquest creixement totalment alocat de col·leccions, de públics, i possiblement l'únic creixement possible és un creixement interior, és un creixement cap a dins. Dit això, ja està. Esta va ser la segona conferència, la segona xarra que vaig fer així. És molt fàcil dir tot això, però com ho fem? Com se pot fer tot això? Perquè això té moltes implicacions. Té implicacions a nivell de quin tipus d'exposicions fem, i ja veiem que la capacitat del sistema per absorbir absolutament tot és realment molt, molt, molt gran. La prova és molt de les pràctiques conceptuals dels anys 70 que d'un modo innocent en algun moment se van fer pensant que no entrarien al mercat i al final acaben sent òbviament tant mercancia com unes altres. Podem qüestionar les pràctiques artístiques, l'experiència artística, què podem fer en este japonès de Leganya? El forcem autoritàriament a que agafi una peça o un llibre i el tinga que llegir? Com plantegem esta educació un poc molt dirigida cap a les famílies, en un moment on precisament la idea de família se qüestiona? Com podem plantejar per una altra banda una idea fonamental en tot este model de cultura burguesa com és la propietat? Què passa si de repent les obres no són de ningú? Tot allò de que les obres tenen que estar en el MoMA, en el Pompidou o en el Reina o en el MNAC o el que sigui, què passa si són de tots? Jo crec que tot això és important i és important qüestionar-lo. Per conseqüent, si veiem este triangle, En este triangle lo que modificaríem seria els tres apartats. Primer les narracions. No poden ser, òbviament, tenen que reconèixer la pròpia discursivitat, tenen que reconèixer el propi seu caràcter de metalenguatge, sempre tenen un partit pri, sempre tenen una posició agafada en un moment determinat, i això té que veure en el que Weber denominava la racionalitat substantiva. La història no se pot repetir, i la història, sempre que escollisses en funció d'algo, i ese algo no pot ser ja merament una qüestió formal, no pot ser ja merament una qüestió d'un formalisme, no molt creem, no, el mateix art que se fa avui en dia no entra en això, tampoc pot ser una qüestió merament funcional, sinó que té que ser una qüestió política, té que ser una qüestió que une, diguem, tot aquest tipus de coneixements que van des de la ètica i pràctiques, des de la ètica, la política, la història, i per tant, quan escollim, quan contem una història, n'hi ha una sèrie de moments que són fonamentals. Després, si voleu, si tenim temps, parlaré un poc de quins crec que són aquests moments en el Reina Sofia. Per una altra banda, aquesta història que contem ja no pot ser la història, una història unidireccional, ja no pot ser una història unidireccional ni siquiera quan és com està ocorrent avui en dia en la Tate, en el MoMA i uns altres llocs, és ben intencionada. No pot ser una història en la qual tu parles, ara vas al MoMA i n'hi ha una secció on tens, per suposat, Eliot i Thicke, Alicia Clark, tens, no a Hacke, però tens pràcticament a tots aquests artistes que han vist. Però tens a aquests artistes, tens Alicia Clark, però no tens Alicia Clark de modo que n'hi haga una interpel·lació per part de Alicia Clark al museu, una interpel·lació per part de lo que representava Alicia Clark, l'art i la cultura brasileña dels anys 50 i 60, acaba la cultura d'Europa i d'Estats Units d'aquest moment i de l'actualitat. Tens una visió on tu parles en nom de l'altre i on parles a l'altre en nom de l'altre, però sense deixar-li veu que l'altre tinga una veu. Per tant, estem parlant d'un tipus de narracions on l'altre té que tindre veu. Això vol dir un tipus de narració oral, en el sentit d'Eduard Glissant, en el sentit d'oralitat, que deia oral Eduard Glissant, en el sentit que tu estàs explicant una història i quan l'expliques l'altre no és passiu, sinó que l'altre la va reconstruint, i quan la va reconstruint la va canviant automàticament, i quan la va canviant se produeix un efecte, que a més és com coneixem, un efecte de relació subjecte-objecte, un efecte on nosaltres som subjectes de la història que estem contant, però també som objectes perquè ens veiem reflexats en com l'altre conta la història. És una història, per tant, és un modo de parlar i de construir una història molt més complexa, és un modo de construir la història on tenim la interpel·lació de l'altre. És una història plural, coral, on se treballa des d'una multiplicitat de veus. I si aquest és el cas, ja no estem parlant, també seguint el model de Glissant, d'un continent, ja no estem parlant d'una història única on tot casa i on hi ha un centre i una perifèria, sinó que estem parlant d'una idea d'arxipiélag, on la unitat de l'arxipiélag no ve determinada per una única illa, sinó que ve determinada per la suma, per la conjunció de totes les illes, per la multiplicació. Per tant, estem parlant de l'oralitat, estem parlant de la multiplicitat, estem parlant de la interpel·lació, estem parlant de la unió de micronarratives i estem parlant d'una nova cartografia, on ja no hi ha aquest element de centre i perifèria, sinó que on hi ha molts centres i moltes perifèries. I això és important també, perquè això vol dir que estem parlant d'una modernitat on possiblement no n'hi hagi sols un passat, sinó n'hi ha molts passats, n'hi ha molts orígens de la modernitat que coneixem. I si hi ha molts orígens, vol dir que n'hi ha la possibilitat de molts futurs. Això vol dir que el futur no ens ve condicionat per ningú, sinó que és una sèrie de futurs que podem anar fent. Per fer-lo molt sintètic, en el segle XX, per a mi, aquestes línies de força, aquesta en Espanya, aquesta substancialitat, aquesta racionalitat substantiva de Weber, vendria determinada per tres moments. Els anys 30, que és el moment on les vanguardies se confronten a la seva pròpia realitat, on les vanguardies deixen de ser ja ismos, on les vanguardies d'algun modo se confronten a la seva situació política, que és justament, a més, curiosament, un moment eclèctic. Per una altra banda, els anys 60-70 i després, òbviament, el moment des del 89 hasta ara. A partir d'ahir n'hi hauria, diguem, una altra sèrie de micronarracions, com podria ser els anys 50, com podrien ser la idea de l'esperpento en els anys 20 i com aquest element d'algun modo unifica aquesta espècie d'eclecticisme del qual s'ha parlat en l'art espanyol, etcètera, etcètera. Però això seria entrar ja, diguem, en detall, si voleu després poder entrar. Seguint el triangle, ja tenim clar com se tenen que narrar, diguem, com podem narrar les històries des d'un altre punt de vista. Ara bé, n'hi ha un altre aspecte que és molt important. Tu no narres, tu narres el que te deixen narrar. Ningú és lliure. Uno no pot contar totes les històries. Contes les històries que te deixen contar. Contes les històries que t'han deixat conèixer. El coneixement, òbviament, no és lliure. En el cas de les exposicions, en el cas del món de l'art, inclús menys, perquè n'hi ha un mercat, perquè n'hi ha unes obres determinades. I, per tant, n'hi ha una sèrie d'obres que uns museus poden comprar i uns altres museus no poden comprar. Està ocorrint ara, per exemple, que en el cas llatinoamericà, els museus americans, curiosament, en diners llatinoamericà, estan comprant obres llatinoamericanes que després no presten als propis museus llatinoamericans. Con lo qual, n'hi ha una història de l'art del segle XX que els propis subjectes d'aquesta història són incapaços de contar. Entonces, l'únic modo possiblement de trencar en aquesta dinàmica seria passar qüestionar algo bàsic en el sistema burgués en el qual han estat vivint fins ara, que és la idea de propietat. Què passa si les obres, si passem en lloc de considerar-nos propietaris de les obres i sabem que no només és els privats, sinó també els museus públics se comporten com a propietaris, què passa si es comencem a parlar, canviem la noció de propietat per la noció de custòdia? Què passa si els propietaris deixen de ser propietaris i són custodis? Què passa si les obres són patrimoni de la humanitat i, per tant, les obres que té el MoMA no són d'ells, sinó que pertenecen a tot el món, soles que en aquests moments ells són custodis d'aquestes obres. Ahí vem que d'algun modo canvia la idea patrimonial, esta idea de patrimoni que tenim, de pedra, d'algo estàtic, i podem estar pensant en les col·leccions des d'un altre punt de vista, un altre punt de vista que té que veure en l'arxiu. En l'arxiu, en el sentit derridià de la paraula, per derridar l'arxiu era dos coses, un nomos i un topos, era una llei i era un lloc. Entonces, això voldria dir canviar, pensar en la llei, pensar en una llei en la qual tots, diguem, les categories de classificació siguin unes categories compartides, siguin unes categories on la gent que tindria accés a aquest arxiu siga haga sigut partícipe de les mateixes i després siga un lloc i el lloc ja no siga un lloc estàtic sinó que siga una xarxa de llocs on d'algun modo les institucions s'organitzen en una espècie de federació de comunitats lliures d'algun modo i on hi haga aquest element de copropietat. Si fem això, immediatament la capacitat de contar històries, immediatament la capacitat de com s'estructura les narracions de l'art del segle XX i d'uns altres segles canvia radicalment. Això en quant a les narracions. Mirem l'altre punt, que era el punt de l'educació, de la transmissió. Ahir volia fer dos elements de discussió. Per una banda, l'experiència estètica. L'experiència estètica tradicional d'este museu burgués que han heredat bàsicament és una experiència basada en la idea del flaner, en la idea del passeig, en la idea que és la idea moderna des de Baudelaire fins als surrealistes, que a través del passeig anem descobrint coses. Això queda clarament vist en la majoria de museus de planta nova i de planta antiga. El MACBA clarament està fet, és un museu lineal, està fet per a passejar, no n'hi ha àrees i de fet no n'hi ha àrees perquè n'hi hagi un altre tipus d'experiències estètiques. Un altre tipus d'experiències estètiques poden ser la discussió, el que estem fent ara. Si tingueren un objecte estètic entre nosaltres, això podria ser una experiència estètica. No estan fetes per a la discussió i no estan fetes realment per a la contemplació. Això vol dir canviar els models museístics. Això vol dir canviar els espais museístics tal com estan concebuts fins ara. I això vol dir també canviar l'educació. L'educació actual està basada en dos fal·làcies, en dos aspectes que són tan falsos com aquest element del qual parlaven, aquest element no discursiu en el qual s'havia basat el museu modern, que són la transparència i la transmissió. Se pensava que, òbviament, l'objecte artístic, quan era bo de veritat, hauria ser obvi, i per tant, perquè érem com veritats quasi que venien de Déu, i que per tant, simplement en la seva contemplació, simplement eren transparents, i per tant, l'únic que se hauria fer de cara a l'espectador era que tinguera accés a estos objectes d'art. Per això sabem que és erroni, perquè el discurs no és òbviament el que transmetís un poder, sinó que és el poder a través del qual se batalla. Sabem que el discurs no és neutre, que el discurs òbviament té una sèrie de categories que va classificant contínuament i separa el que és, ja dic, fals i verdader, el que és raó i el que és veritat. I per tant, hauríem d'estar parlant en un altre tipus d'educació. Una educació on, seguint la idea de Rancière, que en el seu llibre El mestre ignorant parla d'aquell model de Jacocó, que era aquell experiment de la il·lustració també de la Revolució Francesa, on un pare analfabet tratava d'ensenyar a llegir als seus fills que eren analfabets. Con lo qual, què obteníem? Obtenien un canvi d'estructura, perquè ja no estava en una estructura vertical, en una estructura que era classista, perquè estava basada sempre en uns que saben i uns altres que no saben, en una estructura que era obscurantista, perquè sempre per ensenyar a algú que està per baix de tu n'hi ha que baixar el nivell de lo que coneixes, per lo tant sempre ensenyaràs menys d'allò que de lo que tu saps, i està basada en esta idea de que lineal, de que l'educació i l'evolució de la història és progressiva, i per tant hi ha una sèrie de pobles i una sèrie de classes i una sèrie de gent que està més atrasada i que arribarà un moment en què si fan totes les fases arribaran al mateix model en el qual el moment en quan nosaltres estem. Però clar, això és sempre fals, perquè nosaltres sempre estaríem en un altre model. I està basat també en la idea de que el xiquet, de que el nen és una espècie d'adult asexuat que no té, diguem, que pot ser moldeat a la nostra imatge. Tot això, de fet, en aquest altre model se té que canviar. I estem parlant, si parlem de la interpel·lació, si parlem de l'altre radical, estem parlant d'una educació que té que ser horitzontal. Una educació on no n'hi ha uns que sàpien més i uns altres que sàpien menys. No estem ja en el museu tradicional on hi ha aquests programes educatius que bàsicament traten d'explicar-li a la gent coses molt banals, perquè sempre pensem que mai arribaran a entendre de què van les obres de veritat, sinó que estem parlant de que l'objecte d'art per definició és un objecte enigmàtic, n'hi ha una certa opacitat, per definició l'objecte és un element físic, és un element antiplatònic, en cert modo està en contra d'aquesta idea, d'aquestes idees universals, que l'objecte està situat entre nosaltres i que l'objecte, a més, és un víncul emotiu, és un víncul d'unió, és un víncul polític, és un víncul que serà capaç de fer-nos obrir noves relacions, relacions que no seran merament relacions educatives, sinó que seran relacions també polítiques, perquè si de fet estem descobrint noves formes, estem creant noves estructures. No estem en una educació curricular, no estem en una educació on se tinga que fer un programa. De fet, lo bo, lo interessant, la centralitat, la importància que pot tindre políticament, que pot tindre un museu avui en dia, és precisament que l'educació no és curricular, és precisament que l'educació, per definició, perquè estem parlant de que tots estem deprenent, trenca totes aquestes barreres, que és una educació horitzontal, que és una educació on n'hi ha molt de xoc. En anglès n'hi ha dues paraules, que és game and play, que són molt significatives. Game és el xoc on hi ha una estructura ja establerta i en la qual, si te surts de l'estructura, és allò game over, te vas fora. En canvi, el play és el tipus de xoc on tu vas treballant contínuament, vas creant les teues pròpies leis, el teu propi nomos, vas creant el teu propi arxiu. I és precisament aquest tipus d'educació el que crec que tenim que fer, n'hi ha que fer des dels museus. I si fem tot això, sí que crec que, per consegüent, estem creant un nou model de museu que és polític, que té una centralitat en avui com no tenia en un altre, en un altre moment. I crec que és possible, crec que és factible fer este museu avui en dia, perquè el museu tal com el coneixem ha fracassat. Clarament la prova és el nivell intel·lectual tan baix que tenen els museus, la prova són les pressions tan fortes que tenen els museus per fer algo distint de lo que estan fent. És molt difícil que des de la pròpia estructura museística tradicional se puga fer res, i per tant crec que l'única solució és que els museus acaben tornant no ja al model del 18, que és el museu de les muses, que és este museu burgués, sinó al model del segle XVI, que és el museu que va de la mà amb el college, que va de la mà a una universitat en el sentit medieval de la paraula, on hi ha aquest element universitari, però aquest element universitari no, de nou, no curricular. I jo crec que en aquest sentit estem en una posició, especialment, per això vaig fer el canvi, un museu com el Reina Sofia, on el museu és prou més que un museu, és un museu que ha crescut tant que més que d'un museu estem parlant d'una ciutat, pràcticament. I en una ciutat n'hi ha capacitat de que totes aquestes pluralitats ocorrissin. Una ciutat on hi ha més que un arquitecte, el que necessita és quasi un urbanista que dirigisca el tràfic de totes aquestes idees. Un museu que, per tant, està desmembrat i que, per tant, com a estructura, té la possibilitat de crear aquest altre model, que és un altre model, com dic, de narració de lo que estàs dient, és un altre model de col·lecció, on les col·leccions puguen ser compartides, i això, especialment en museus d'art contemporani, és molt fàcil. En museus, de fet, el Museu del Futur possiblement serà un arxiu, i els arxius són molt fàcilment digitalitzables i, per tant, poden estar en una anella digital i poden ser fàcilment compartits per tots, i en un museu on siga possible, òbviament, un altre tipus d'educació, on siga possible la creació de programes d'estudis que generen aquest tipus de públic, que ja no siga un públic cautiu, sinó que siga realment un públic antagònic, un públic que vagi generant noves relacions estètiques, culturals i, per tant, polítiques. I ja dic, crec que justament perquè vivim en aquest moment de crisi, crec que no és una utopia, sinó que és absolutament realitzable. Gràcies.